i anem a fer aquesta mirada al passat per recordar moments, fets i històries que van marcar una època. Perquè, per entendre el present, cal mirar el retrovisor. Paco Torres, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia, Joan.
Bon dia
a l'Empordà, bon dia a l'Escala. I amb molta alegria, com sempre.
Que és característica. Vinga.
Mes d'agost del 2003. Mm-hmm. Notícia del món. Dia 5, atac terrorista a Jakarta. Un cotxe bomba va explotar davant de l'hotel JW Marriott de Jakarta, Indonèsia. Va morir 12 persones i més de 150 van resultar ferides. L'atac va ser atribuït al grup terrorista Jamaa Islamiyah, vinculada al Qaeda. Dia 14, apagada massiva a Amèrica del Nord. Es va produir amb una de les apagades elèctriques més grans de la història. Va afectar a 55 milions de persones dels Estats Units i el Canadà. Ciutats com Nova York, Detroit i Toronto van quedar sense electricitat durant hores o dies. La causa principal va ser un error informàtic en el sistema d'alarma d'una companyia elèctrica.
Mm-hmm. I hi ha ciutats que és molt perillós quedar sense llum, com Nova York, sobretot perquè jo recordo d'aquesta notícia, doncs, que passa els saquejos que hi ha a les botigues i tot el que passa, com
bueno,
passa.
Se'n va a especular a veure el que troba. Mm-hmm. Mars s'acosta molt a la Terra. El planeta Mars va posar pel seu punt més proper a la Terra amb una distància de 54.600 milions de quilòmetres. Fet que va despertar molt interès científic i mediàtic arreu del món. Passem a les notícies d'Espanya. Política i context internacional. El govern d'Espanya, presidit per José María Aznar, continuava defensant el suport a la guerra d'Iraq iniciada el març del 2003. Durant aquest estiu havia encara un debat molt intens al país sobre la participació espanyola en el conflicte i les conseqüències polítiques i de seguretat que podia tenir. Continuaven les protestes massives a ciutats del país, on centenars de milers de persones havien sortit al carrer amb el tema...
A la guerra. Bueno, aquelles armes de destrucció massiva que no es van trobar mai i que, doncs, alguns països, entre ells Espanya, Estats Units i Anglaterra, doncs, estaven obstinats a que així fos, i després es va veure que no va haver-hi el no a la guerra, doncs, que va ser, doncs, un crit unànim a quasi tot el món mundial.
Seguim. Política interna. El govern del Partit Popular continuava governant amb majoria absoluta al Parlament espanyol. A nivell polític ja es començava a parlar de les eleccions previstes pel 2004 i del possible relleu d'Aznar, que havia anunciat que no es tornaria a presentar. Economia. L'economia espanyola continuava creixent a un ritme moderat, amb una inflació aproximada del voltant de 2 o 2,5% aquell any. El turisme d'estiu, especialment a les costes, a les zones costaneres i a les Illes Balears, era un dels principals motors econòmics durant aquell mes. Notícies de Catalunya. Continuava la onada de calor a Catalunya. Durant el mes d'agost es va patir una forta onada de calor i de temperatures van ser molt altes durant dies seguits. Risc elevat d'incendis forestals. A causa de la calor i la sequera, el risc d'incendis forestals va ser molt alt a moltes comarques. Les autoritats van reforçar la vigilància als boscos i van limitar algunes activitats amb foc.
El que ve, onades de calor, risc d'incendis, i no té lliures. Sempre que hi ha una onada de calor, sempre algun incendi o altre surt.
Activitat política. Durant el 2003 hi havia moviment polític important perquè a finals d'any s'havia de celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya. A l'estiu, els partits polítics començaven a preparar les seves estratègies i campanyes per a les eleccions que finalment es farien al novembre. Cultura, cinema, dia 28, des del 28 d'agost fins al 6 de setembre, Festival de Venècia. El Lleó d'Or va ser per la pel·lícula El retorn d'André Sijanster, de Rússia. Esport, futbol, tornejos d'estiu. El dia 18 el Barça participa al trofeu Festa d'Elx. El Barça i l'Elx van empatar i al final del partit es va fer la tanda de penals que va guanyar el Barça per 1-3. 33 trofeu Joan Gamper, dia disputat el 22 d'agost. El Futbol Club Barcelona i el Boca Juniors van empatar 1-1 i el Barça va guanyar la tarda de penals per 5-3. Dia 21, trofeu Ciutat de Barcelona, que organitza l'Espanyol, Espanyol 1, Parma 1. La tanda de penals el Parma va guanyar per 3-5.
Aquests tornejos que aquella època es podien fer per aquestes èpoques, que ara ja és més complicat perquè la Lliga, ja sabem que comença la segona quinzena del mes d'agost, sí, ja la primera jornada.
Hi ha algun torneig al principi d'agost que encara es fa.
Però els altres s'han d'espavilar a buscar dates perquè, esclar, quasi no n'hi ha.
Vinga. Fórmula 1, dia 24 d'agost, Gran Premi d'Hongria. La cursa la va guanyar el pilot espanyol d'Alonso amb l'equip Renault, i es va ser el pilot més jove a guanyar una cursa de Fórmula 1. En aquell moment, Fernando Alonso tenia 22 anys.
La primera cursa que va guanyar.
I llavors va portar uns quants campionats que se'n va portar el campió del món.
Encara continua amb actiu, ara que quan començava la temporada.
No li va bé, eh?
Clar, el cotxe també és encertar el cotxe
i que
tot vagi bé. I últimament sembla que els cotxes, que les escuderies no li han anat gaire bé. Vinga, més cosetes.
Anem amb una pausa musical. Escoltarem a Adriano Celentano, 24.000 abatxes. I ara anem a Alaska i Dinarama, ni tu ni nadie. I ara, en Julio Iglesias, Que no se rompa la noche.
Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la...
Bé, continuem. Ara la ràdio a Catalunya. Ràdio Popular de Figueres, LK82, 82, de la cadena COPE.
La ràdio que teníem més propera.
De parlar d'aquesta emissora, però abans de que emités, a la província hi havia quatre emissores fixes parroquials, situades a Blanes, Olot, Figueres i Palafrugell. O sigui, Ràdio Blanes, emissora parroquial. Entens? Llavors podien emetre en català o en castellà. Aquí tinc uns quants apunts. Emetien des de 1950, en una mitja, amb una potència de 100 a fins a 500 watts. Tenien també una emissora portàtil que la... que si algú en alguna parròquia la demanava...
Aquí em penso que havia vingut.
L'equip emissor de la Casa de Missió de Banyoles, un equip integrat de 18 missioners, tenien cura d'aquestes emissores parroquials que es traslladaven a la població. I estaven uns 15 dies. La potència era molt limitada. Els programes podien realitzar en català o en castellà, la missa, actes religiosos, programes infantils, etc. Les emissions van durar fins a ben entrada fins a l'any 80. Aquí l'escala havia vingut alguna vegada.
Jo me sona d'haver això de una emissora parroquial que havia vingut.
Sí, davant de l'església es muntava.
Que ja no recordo, jo no sé si ja... Si els... quins anys van venir, o devien ser els anys 50, m'imagino, no ho sé, perquè esclar, jo no recordo d'anys 60 o 70 que vinguessin.
A l'inaugurar-se Ràdio Popular de Figueres, les emissores parroquials van deixar d'emetre. Ràdio Popular de Figueres va inaugurar-se el 22 de desembre de 1961 amb una potència de 2 kW en una mitja i de 1 kW en freqüència modulada. Com va començar la freqüència modulada l'any més tard.
Però ell se'n recorda, sí, que com amb el transistor, jo en tenia un de petit, l'únic que agafaves era Ràdio Popular de Figueres, Ràdio Nacional d'Espanya, de dies, eren els que s'escoltaven més.
Aquest és l'avantatge que podíem escoltar a la nit.
També.
Els primers programes eren de 12 a 4 de la tarda i de 7 a 12 de la nit. L'Àngels, el resar al Rosari, la missa dels diumenges i festius, programes de dies dedicats, la pagesia presentat per Maurici Duran, l'Hora de Catalunya presentat per Emili Casademont, les retransmissions dels diumenges dels partits de futbol de la Unió Esportiva Figueres.
Pitonaia durant molt de temps.
Sí. També havia escoltat Radioscop des de Salvador Escamilla, que es va realitzar a través de Ràdio Barcelona.
Ràdio Miramar, em penso que també havia estat, no?
Sí,
el Salvador Escamilla, que també havia fet.
Sí. Programa dedicat als toros, ja que a Figueres tenia una plaça de toros.
Sí senyor, costat del camp de futbol. Es tocaven.
Hi havia bastants aficionats i escoltaven la crònica de la Corrida per part d'Alfons Gumbau.
Alfons Gumbau, el conec. És curiós perquè recordem a l'estiu que venien, s'anunciaven amb aquells cotxes que portaven les banyes o cap del toro al davant, amb els cartells al costat, i s'anunciaven doncs, les corrides de toros, com la de Girona, com la d'aquí de Figueres.
Sí.
Era un clàssic a l'estiu de veure doncs, aquests cotxes, que no. Solien ser uns Citroëns.
Un Citroën o un Renault d'aquells.
O un Renault 4, amb el cartells al costat, amb el cap del toro a davant, i corrien pel carrer de les que suposo que devien anar per tots els municipis, doncs explicant...
Jo a la pensió me recordo que veníem entrades per anar a veure...
La pensió, les agències i tot això venien, amb els cartells que es tenien allà també els aparadors, venien els toros. Tant Girona com Figueres, però aquí, clar, el fet de Figueres, sí. Jo no hi havia estat mai, però sí que de fora veia bé que estava bé la plaça de toros i al costat del camp de futbol, camp de
sí,
el camp... Es tocaven,
sí, sí. Ràdio Popular de Figueres va patir un atemptat que va incendiar la dependència de l'emissora el dia 29 de gener de 1980. L'incendi no va afectar a les emissions radiofòniques i els programes van seguir fent normalment. El foc va afectar a les dependències administratives.
No recordo, perquè aquella època jo estudiava a Figueres. Era l'època dels anys 80, estava estudiant a Figueres, que estava allà a l'escola d'FP, que era allò que era nou, que estava quasi a tocar l'emissora suposo que sí que devia, ara devia viure.
Ara escoltarem una mica de sintonies. El so hi ha vegades que no és gaire bo, però és el que hi havia. Música de sempre, 1980.
Amics radiogents, molt bon dia. Una nova setmana i un nou programa. Un nou programa aquesta setmana de música de sempre.
No sé qui pot ser aquesta... Jo pensava, no, Francina Boris no pot ser perquè ella estava a Ràdio Girona, estava a Cadena Ser, eh?
Però sempre havia, estava entre les dues emissores. Un altre programa que es feia en 1983, Festa.
La sintonia de Ràdio Girona i Ràdio Popular de Figueres, cada diumenge a aquesta mateixa hora, Festa, una trobada setmanal a la que vos invitem a participar.
Festa és un programa patrocinat per la Caixa Rural Provincial, Avinguda Jaume I 38, en la seva quarta època de radiació.
Podria ser que aquesta força... No? Ho diuen, ho diuen.
Festa, una realització de Francina Boris i Maurici Durant.
Doncs sí, una de les veus importants d'aquella època, els locutors gironins, en Maurici Durant per una banda i la Francina Boris, una mítica locutora, i m'imagino que aquest Festa anava dedicat a les sardanes, sardanes, un programa sardanista.
I el 1990, el mes d'agost, indicatiu d'estiu.
Això és la COPE, Ràdio Popular, 89.4 FM. Això és la COPE, Ràdio Popular.
El que no sé ara si tenen programació pròpia, que han canviat molt, però si té programació pròpia la COPE a Figueres. No sé, COPE Girona penso que sí,
sí
que té.
Sí, COPE Girona, Figueres...
Té desconeció, de Figueres ara ja no. Ja no. Tota aquella programació que havia
tu
fet...
Tu passes per carrer Sant Llàcer i està tancat i tot...
Després es havien traslladat, no sé si la COPE, però sé que bueno, la cadena SER estava allà a l'estació d'autobusos de Figueres,
sí,
allà enfrenta, allà hi havia hagut la cadena SER.
Sí, sí, sí.
No sé si encara hi continua sent.
No, ja, perquè...
ja
no continua.
Aquestes emissores, sí, sí, esclar, tota la, tot el que havia sigut. Clar, després li va venir la competència amb SER Empordà.
Sí, aquí després... va ser. SER Empordà va ser una època, 10 anys, que va estar
sí,
molt bona. Feien emissions dels 40 principals,
clar,
però també feien programes propis. I quan no tenien programes propis, els 40 principals.
Clar, jo recordo d'haver sentit el famós El Larguero, de José Ramón de la Morena, a través de SER Empordà, sí, i va anar bé, perquè, esclar, rebies molt bé la senyal dels programes de fora que feien, com l'Iñaki Gabilón dels matins, i al vespre, doncs, a escoltar El Larguero.
Bueno, seguim. COPE, COPE Comarques de Girona.
Escoltem?
Sí.
La radio es algo más que noticias o entretenimiento. Es sobre todo un motivo de amistad. Por eso, entre tú y yo, COPE.
COPE Comarques Gironines, 89.4 FM, 1269, Ona Mitja.
Déu-n'hi-do, aquestes... les freqüències de... De la,
bueno,
la Ona Mitja.
Sí, bueno, la Ona Mitja ja no funciona. Tot
no, no hi ha res, no es pot escoltar res, la Ona Mitja.
Jo tinc un aparell que agafo la Ona Mitja, Ràdio Nacional, des de Barcelona, i res més, eh?
Uh-huh.
Alguna francesa, i... però ja està, això de la Ona Mitja s'acaba.
Ja, ha passat a la història.
Bueno, ara passem per Ràdio L'Escala.
Vinga.
A l'informatiu.
L'informatiu? Doncs anem a l'informatiu.
L'informatiu. Cada dia, tota l'actualitat local, comarcal i meteorològica a Ràdio L'Escala.
Doncs vinga, què deia l'informatiu?
Doncs pues mira, el dia 7, dimecres...
Estem al 1998, eh?
1998.
Vinga.
S'acaben les festes de Nadal amb una cavalcada de Reis seguida per multitud de persones i acompanyada pel bon temps.
Uh-huh.
Els tres Reis Mars van arribar per mar, un cop els desembarcats varen fer a la ruta acostumada del nucli antic fins a l'Ajuntament, des del balcó dirigint unes paraules a tots els nens i nenes que havien seguit des de la platja, i posteriorment repartien caramels a la plaça Víctor Català. Un cop acabada la rua, els Reis acudien als estudis de Ràdio L'Escala, des d'on donaven consells a la mainada i recomanaven que calia anar a dormir aviat. Finalment, visitaren alguns infants que, per estar malalts, no havien pogut anar a esperar-los. La capella dels Reis va estar al darrere dels actes festius d'aquestes diades nadalenques, de dates marcades per diverses activitats com la Quina del Ser, la Mostra d'Artistes Escalencs, el Trifàcic de Nadal, el Ball de Cap d'Any amb el conjunt Tutti Frutti o l'entrega de premis de concurs de dibuix infantil.
Mm-hmm. Activitats clàssiques que es feien per Nadal, en aquella època no n'hi havia tantes, i ara doncs, s'ha anat ampliant.
Ampliant, sí. Mm-hmm. Dia 8, dijous, la caserna de la Guàrdia Civil deixa de prestar els seus serveis demà i es convertirà en el seu...
convertir-se en el seu servei marítim provincial, eh?
L'acte va tenir lloc el proppassat dilluns amb l'assistència de tots els grups polítics municipals excepte Esquerra Republicana de Catalunya. L'edifici es convertirà en els propers mesos en la seu del servei marítim provincial, dependent de la comandància de Roses. 7 dels 18 agents de què disposava la caserna i continuaran en servei, mentre el reste han estat destinats a altres punts diferents de l'estat espanyol.
Mm-hmm. La caserna de la Guàrdia Civil, que encara continua fent aquest servei,
sí, fent aquest servei.
De servei marítim encara, provincial.
Sí, sí, tenen el control del mar.
Mm-hmm.
Sí, sí, és com en carretera, t'aparen demanar la documentació mm-hmm. i tot que estigui en regla. Mm-hmm. Dia 13, futbol. Tot i la manca de suport que té la Junta, Fernando Palma aspira que el primer equip puja a regional preferent. En el programa locutori esportiu de Ràdio L'Escala, el president del Futbol Club L'Escala va manifestar amb els resultats de les darreres setmanes estan consolidant les aspiracions del primer equip d'optar la plaça d'escena directa o la promoció de la categoria regional preferent. Alhora, es va lamentar que, malgrat els bons resultats de l'equip, la junta directiva compti amb poc suport de l'afició i fins i tot dels membres que la formen, donant a entendre que, a part d'ell i de Carlos Bravo, no hi ha cap més persona que treballi pel futur de l'equip.
Mm-hmm.
No sé per què, si l'equip anava bé...
Mm-hmm. Doncs vinga, la Junta no anava gaire bé. Molt bé, Paco, hem de deixar-ho aquí.
Bueno,
doncs... Queda mitja horeta i és el moment de la teva benedicció i ja tanquem paradeta.
Paradeta. Bueno, sí. Senyors, senyores, que ens dematí heu anat a comprar, no?
O no.
O ja ho tenen ja...
Ja tenen la compra setmanal
però
feta.
Avui hi ha congeladors i neveres.
Sí. Això d'anar a comprar cada dia ja s'ha acabat.
Alguna cosa.
Bueno, hi ha gent que encara ho fa, eh? Vull dir,
bueno, no. Que et falti, manqui alguna cosa.
Mm-hmm.
Doncs que feu un bon dinar i a l'hora de menjar bon profit a tothom i els que aneu de restaurant, bon menú i també bon profit. I la setmana que ve, més històries.
Doncs molt bé, Paco, gràcies i fins la setmana que ve.
Adéu, amics.